James Halliday vio el futuro.
El món és digital.
I lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Un programa que fem amb la idea d'ajudar a les empreses, a les petites i mitjanes empreses, a fer el procés, el seu procés de transformació digital. El Món és Digital és un programa que fem amb la col·laboració de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. La tecnologia forma ja part indissoluble de la nostra societat i saber utilitzar-la és avui fonamental. Per això ens ha sobtat la notícia d'una possible reducció de les hores destinades a tecnologia en els plans d'estudi dels nostres infants i dels nostres adolescents. D'això tracta el programa d'avui. Comencem el programa entrevistant a la senyora Joana Barbany, directora general de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya. Joana, benvinguda al programa. Què penses de, o quina creus que és la importància que té que la tecnologia, sobretot en aquests moments, sigui present i present d'una forma activa a l'ensenyament?
Doncs, òbviament, des del Departament de Polítiques Digitals creiem fermament que hem de treballar perquè la tecnologia segueixi present amb el tema del sistema educatiu dels nostres infants. És molt important que els nens i nenes d'edats tempranes doncs, tinguin competències tecnològiques perquè, com sabeu, la tecnologia és una competència transversal. És més, això ens pot ajudar doncs, que més endavant hi hagi nens i nenes o nois i noies que se sentin atrets per aquest sector. I com sabeu, és un sector amb una manca importantíssima de professionals, per tant, tot el que tingui a veure amb formar els nostres estudiants en l'àmbit tecnològic comptarà sempre amb el suport del departament. I per aquest motiu estarem treballant conjuntament, no només amb altres departaments de govern, òbviament amb educació, estem treballant en aquesta línia per mirar de repartir la situació i també amb altres entitats de Catalunya per remar plegats.
En aquest programa parlem de transformació digital. Transformació digital que té una importantíssima base tecnològica, evidentment. La tecnologia avui en dia forma part indissoluble de la nostra societat i més encara de la nostra quotidianitat. Jo diria que de les nostres vides. I conèixer la tecnologia, perdre-li la por, és més que important, és vital. L'escola i el col·legi és un bon lloc i un bon moment per començar a conèixer i estudiar la tecnologia. Per això la tecnologia està en tots els programes lectius de tot el món, d'Europa, d'Espanya i, per suposat, aquí a Catalunya. Però sembla que està passant alguna cosa precisament aquí, a casa nostra, que no va a favor, per no dir en contra, d'ensenyar tecnologia als nostres estudiants. I aquest és el tema d'avui. I per parlar-ho, a l'entrevista d'avui tenim a la Núria Salán Ballesteros. Núria, benvinguda al programa.
Moltes gràcies.
Ella és professora de metal·lúrgia a la UPC, a Terrassa, i presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia. Però bé, Núria, no m'enrotllo més. Benvinguda al programa, com t'acabo de dir, i posa'ns en situació. Què està passant dintre dels programes docents que sembla ser que volen treure hores de tecnologia? Endavant.
Bé, doncs, ha hagut una proposta per implementar un nou model de currículum d'educació que contempla una modificació de la quantitat d'hores que s'assignen a les diferents matèries. La idea que ha tingut ensenyament és de fer una petita retallada de totes les matèries per generar una bossa d'hores, una mena de bossa calaix de sastre, que els centres poden destinar a implementar la metodologia d'aprenentatge per projectes. I això, fins ara, sembla que està tot bé, però el problema és que les hores de tecnologia les ha rebaixat al 50%, de manera que entre primer i tercer de l'ESO, dels ensenyaments obligatoris, hi hauria un total de 105 hores. Aquesta residualitat és equivalent a la càrrega docent que s'impartiria en religió o en tutories. I això comporta uns riscos enormes de pèrdua de competències tecnològiques o digitals per part de l'alumnat i de moltes més coses.
No, en uns moments que tothom està apostant per la tecnologia, és evident que les carreres més demandades són tecnològiques, que el futur de molts estudiants pot ser precisament la tecnologia, a part, simplement per saber anar per la vida. Doncs, bueno, no et preguntaré com és possible que això s'estigui plantejant, això t'ho preguntaré després, però una pregunta que ja em sobta, Catalunya, que ens venem com a capdavanters tecnològics, que tenim el Mobile World Congress i que tenim molts programes des de la vicepresidència, a favor de la tecnologia. Això està passant només aquí a Catalunya o a la resta d'Espanya també?
No, aquesta proposta és una proposta que s'ha fet aquí a Catalunya, perquè fora d'aquí la quantitat d'hores es manté en el que teníem aquí abans, que eren 210 hores repartides en tres cursos, entre primer i tercer de l'ESO, però és que a Madrid tenen 250 hores de tecnologia. Llavors, és que no té cap sentit. Aquesta proposta és un despropòsit. És un despropòsit, tal com està plantejada.
Realment, jo no opino, simplement pregunto. Estem parlant de la matèria, de l'assignatura de tecnologia, però és una matèria realment desconeguda, jo crec, per gran part dels nostres oients. Quins continguts s'hi treballen? Quins continguts té aquesta matèria, tecnologia?
A veure, aquesta assignatura de tecnologia sí que és veritat que ha hagut una certa flexibilitat i que els centres l'han pogut enfocar en funció de les, diguem, habilitats o els perfils del professorat que tenien. Llavors, és una matèria molt àmplia que tant pot tenir continguts més tech de maneig d'eines, de la part més mecànica o de muntatge de sistemes elèctrics o electrònics, o la part més TIC de programació, de configuració de sistemes o fins i tot què hi ha darrere d'una programació d'un Arduino. Llavors, et trobes que hi ha una variació gran de continguts. El que passa que sí que és veritat que ara mateix la proposta que fan és el canvi de tecnologia a tecnologia i digitalització. I aquest canvi de nom és un canvi que no acaba de tenir gaire sentit, perquè és com dir ciència i medi ambient. El medi ambient està dintre de la ciència, és que no té cap sentit. Llavors, dient tecnologia i digitalització, separem uns continguts, els TEC i els TIC, que no acaba de ser una bona idea. Tecnologia és prou àmplia. Ja només amb el canvi de nom sortíem perdent, però el que més ens importa és la pèrdua d'hores. La pèrdua d'hores, si deixar-ho en la optativitat o en la, com diria, que en la voluntat dels centres de voler dissenyar continguts tecnològics, podem caure en el risc de que un centre no decideixi impartir continguts de projectes de tecnologia i faci aprenentatge per projectes, però no de filosofia, o de filologia o de matemàtiques. I llavors, amb això, el risc enorme que tenim és de tenir generacions amb una analfabetització digital important.
Això en quin moment està? Això ja és o és un projecte? S'aprovarà? En quin moment estem?
A veure, estem en el moment de que s'ha aprovat l'esborrany. I ara estem en període d'al·legacions. En el període d'al·legacions, des de la Societat Catalana de Tecnologia, el grup de professorat de secundària, ha elaborat un document molt exhaustiu que, a més, l'oferim a tothom que el vulgui consultar. A xarxes està disponible, a Twitter i a Telegram. El grup de professorat de tecnologia l'hem compartit. És un document que no és de cap manera secret, on s'expressa d'una manera molt educada i respectuosa sempre que aquesta proposta no tindrà l'efecte desitjat, ans al contrari. Llavors, ara estem en període d'al·legacions. El risc és si les al·legacions no s'accepten, no es consideren, que s'aprovi fermament, perquè el govern ja està dient que aquest nou model de currículum s'implementarà a partir del curs següent. Llavors, això vol dir que va molt ràpid i ens agradaria doncs, posar-hi una miqueta de seny i frenar-ho perquè, torno a dir, aquesta proposta metodològica no s'ha fet consensuada amb el professorat de Tecnologia de Catalunya, que és qui al cap i a la fi imparteix els continguts i crec que és qui més sap del tema. Llavors, ens ha agafat molt per sorpresa. Havíem sentit que es volia fer, però mai vam pensar que això es materialitzaria i menys amb un temps tan ràpid o amb aquesta celeritat amb la que s'està fent tot. I nosaltres apel·lem al criteri d'ensenyament, al criteri dels nostres representants polítics, de que considerin que, com bé has dit, Catalunya és un pol de desenvolupament tecnològic i no el podrem mantenir si no tenim perfils professionals amb bons i sòlids continguts de tecnologia. I aquests bons i sòlids continguts de tecnologia s'assoleixen a l'ESO, perquè a primària no hi ha tecnologia. Llavors, o els veuen entre primer i tercer de l'ESO, o ja quedarà a la voluntat de que un centre vulgui dissenyar un bon itinerari o que hi hagi optativitat, o bé que els pares i les mares decideixin portar a les criatures activitats extraescolars. Creiem que la tecnologia no és una matèria que s'hagi d'aprendre en el temps lliure, sinó que s'ha d'aprendre d'una manera instrumental com les matemàtiques o les llengües.
Sí, no, totalment d'acord, fins al punt que nosaltres, imagina't, doncs, estem produint aquest programa per intentar ensenyar, no precisament als nens, sinó als empresaris de les pimes, tot aquest procés de transformació digital. Un altre problema que té la tecnologia, més que la tecnologia, les persones que utilitzen la tecnologia, és que les dones, les nenes, no formen part d'aquest, o no formen la part que haurien de formar part del col·lectiu TIC. Però, clar, això comença precisament per l'ensenyament. Això que estem plantejant afecta més a les nenes que als nens? Crec que l'altre dia, off the record, em vas fer un comentari que això afectava més negativament a les nenes.
Doncs ens temem que serà així. Mira, en el moment que una matèria és obligatòria, els nens i les nenes no tenen més remei que cursar-la. Per tant, moltes nenes descobreixen, que abans em preguntaves què s'aprèn a tecnologia, el contingut pot ser molt divers, però sobretot s'aprèn a perdre la por al desconegut. Llavors, moltes nenes, a partir de l'assignatura de tecnologia o del que feien de tecnologia, van perdre la por a les eines o van perdre la por a arreglar un endoll o van perdre la por a configurar un sistema electrònic a casa seva o una xarxa. I van perdre la por perquè ho van veure possible perquè això ja ho havien vist. Llavors, aquesta obligatorietat de les matèries ha fet que no es perdi tant de talent femení i que potser no s'han dedicat a la tecnologia professionalment, però sí a la seva autonomia com a persones. En el moment que la tecnologia quedi relegada a optativitat o a continguts extraescolars, ens trobarem que moltes nenes no s'apuntaran voluntàriament a activitats de robòtica. Els motius poden ser molt diversos i poden ser alguns que agradin a les famílies de sentir o no. Per una banda, ens trobem, i a més ens ho reconeixen algunes famílies, que aposten pels nois perquè tenen la percepció que els nois trauran més profit d'això que les noies. Després, les noies se senten soles o se senten que de vegades els continguts extraescolars són una mica, diguem, friquis i no s'hi senten còmodes. Quan la tecnologia, quan es veu de manera transversal, permet veure continguts tan diversos i tan aplicats a la solució de problemes del dia a dia. I la part més lúdica, la part de jugar o perdre el temps, no és tan valorada per les nenes i parlo en sentit genèric que ningú s'ho prengui malament. Llavors, si els continguts queden fora de l'obligatorietat i amb el programa tal com s'està dissenyant ara, la meva aposta és que perdrem molt més talent femení del que ja estem perdent i que no ens podem permetre. En aquests moments estem al voltant del 10, entre el 10 i el 12% de matrícules universitàries en l'àmbit de les TIC. Però és que cicles formatius d'aquest àmbit, els percentatges són, si no aquests, inferiors. Això és terrible. El fet de que no hi hagi tecnologia primària ja aparta una miqueta a les nenes de tota la potencialitat de la tecnologia. I potser entre primer i tercer de l'ESO, moltes se senten encoratjades a tirar endavant estudis, torno a dir, des de cicles formatius o universitaris. però encara que després no sigui la seva vocació, sí que els haurà donat competències d'autonomia i de suficiència que són, vaja, imprescindibles per fer una ciutadania amb bona formació i amb un bon nivell de coneixement que després no els enredin en l'analfabetisme que deia abans.
Bé, doncs jo crec que en aquest temps ens ha quedat bastant clar quin és el problema, quin és el moment amb el que està. Des de la nostra opinió esperem que això realment es corregeixi perquè creiem, nosaltres som difusors precisament de la tecnologia i creiem que és importantíssim. Però aprofita aquesta plataforma que tens ara, que estàs a la ràdio, per dirigir-te a ensenyament i digue'ls el que els hi tinguis que dir per veure si els convences, en definitiva.
Doncs des del respecte i l'esperit més col·laboratiu, des de la Societat Catalana de Tecnologia, el grup de professorat de tecnologia de tota Catalunya, s'estan movent en bloc i estem a la disposició de qualsevol grup parlamentari que vulgui consultar-nos, que vulgui contactar amb nosaltres, perquè amb tot el gust explicarem quins són els motius que ens fan veure que aquesta proposta no està ben dissenyada, no tindrà bon futur i és, com diem, és un despropòsit perquè la idea que s'han dibuixat no es materialitzarà de cap de les maneres. I això ens avala l'experiència dels docents que porten 20 i 30 anys fent classe i que d'alguna manera se'ls hauria d'escoltar. Per tant, a tots els representants de tots els grups polítics, els diem, si us plau, contacteu amb nosaltres a través del programa de ràdio, busqueu-nos en xarxes, em podeu buscar a mi, Núria Salant, tinc un perfil d'Instagram o de Twitter, busqueu-me, em trobareu segur. I nosaltres estem a la vostra disposició. El que volem és col·laborar en el bon enteniment de que aquesta proposta s'ha de fer enrere. Hem de deixar la tecnologia amb les 220 hores perquè és l'única garantia de que tinguem una ciutadania amb competències tecnològiques i digitals.
Bé, doncs, des del nostre programa, que té com a nom precisament El món és digital, o sigui, és una afirmació, realment recolzem la teva idea. Ens queden 4 minutets de programa. Ens agradaria saber què és la Societat Catalana de Tecnologia que tu presideixes. Què és aquesta societat?
Doncs la Societat Catalana de Tecnologia és una entitat filial de l'Institut d'Estudis Catalans que va ser de les més joves. Es va crear l'any 86 i agrupa persones que s'estimen la tecnologia. El perfil que tenim majoritàriament és de professorat de l'àmbit de cicles formatius, de secundària o professorat universitari. També tenim persones que no... Tenim socis i sòcies que no necessàriament tenen perfil acadèmic, però sí tenen perfil de que treballen o s'hi dediquen o tenen relació amb la implementació de les tecnologies. Llavors tenim entre socis doncs, persones que tenen empreses de formació tecnològica o de plataformes tecnològiques o operadors o operadors de telefonia o cadenes com de comunicació. És una societat molt oberta a tothom que tingui passió per conèixer la tecnologia i per compartir aquella part més amable i més agradable i la més amorosa. Ara parlem de les STEM i les STEM, hi ha qui parla de les STEM amb A o sense, Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Doncs la A, aquesta d'amor i d'amabilitat de la tecnologia és enorme i nosaltres des de la nostra contribució doncs, tenim la nostra humil contribució és tenir grups, un grup d'energia que organitzen el Congrés d'Energia de Catalunya cada any. Tenim el grup de professorat, que és el que està mobilitzat ara. Tenim un grup de fabricació additiva, que també és un eix molt potent que s'està desenvolupant a Catalunya. Tenim un grup d'indústria més dona que justament aposta per tenir visibilitat de les nenes i animar-les a que s'orientin a cicles formatius de l'àmbit tècnic. Tenim, tenim diferents grups de treball que es van generant a mesura que hi ha com una necessitat temàtica. I així cada grup actua. Tenim un grup de metrologia que ha fet una molt bona tasca traduint les unitats al català perquè el nostre alumnat parli bé de les unitats com toca, amb un bon nivell de llengua catalana. I el nostre abast és Catalunya, però la nostra vocació és apropar la tecnologia a tota la societat en general, sense distinció ni d'edat, ni d'àmbits, ni de res. Estem a la disposició de tothom.
Molt bé, doncs gràcies, Núria, per haver estat aquí, per haver-nos posat al dia informat sobre aquesta problemàtica de l'ensenyament de la tecnologia. I ja, si per acabar, simplement ens ha interessat la vostra societat, on ens podem trobar? Dóna'ns una URL, una adreça web on ho podem trobar.
Doncs, si poseu a Google Societat Catalana de Tecnologia, IEC, Institut d'Estudis Catalans, trobareu l'adreça del nostre web. Tenim la web actual encara en construcció, tenim un web blog i allà hi haurà l'opció de qui som, la nostra junta, quines activitats fem, i si us voleu fer socis o sòcies, estarem encantats de rebre nous talents i nous punts de vista, perquè la millor manera de créixer sumant tots els punts de vista.
Doncs un cop més, gràcies, Núria. Ha estat realment enriquidor el programa d'avui amb la teva entrevista i t'esperem d'aquí uns mesos perquè ens continuïs explicant com ha acabat tot aquest tema.
Amb molt de gust. Moltíssimes gràcies.
I bé, ja estem arribant al final del programa, però no ho farem sense sentir la recomanació que la Marta Clua ens fa sobre algun llibre, alguna novel·la, que té una trama, però que sempre té alguna connexió amb la tecnologia.
Hola a tots i a totes. Avui a TocTech parlarem de les mascotes digitals i ho farem amb els Kentuckys, de la Samantha Swiblin, publicat el 2018 per Random House. Aquest llibre va ser inclòs amb la llista que elabora The New York Times en la seva versió en espanyol com els 10 millors llibres de ficció del 2018. Us faig una breu ressenya. La novel·la ens explica la història de diferents personatges que viuen en diferents parts del món, però que tenen un nexe en comú, la joguina de moda, que són els Kentuckys. Els Kentuckys són una mena de robots que tenen incorporada una pantalla i unes rodes amb l'aspecte d'un peluix adorable. Comprar un Kentucky implica portar-te aquest ésser a casa teva a conviure amb tu. Però la característica més interessant que tenen aquests Kentuckys és que tu no pots interactuar amb ell, sinó que hi ha una altra persona que és qui té la connexió amb el Kentucky, i és aquesta persona la que fa que el Kentucky es mogui per casa teva. Els Kentuckys estan considerats animals de companyia, d'alguna manera, com una mena de mascotes dins de casa. Però, clar, evidentment hi ha una sèrie de perills, ja que aquestes mascotes poden veure tot el que fans, la teva intimitat que és totalment exposada davant d'una càmera i no saps qui hi ha al darrere. En la novel·la ens explica la visió dels dos costats, d'una banda dels que són els posseïdors dels Kentuckys i d'altra banda els que tenen els posseïdors de la connexió amb aquest Kentucky. Veiem els que defensen les mascotes com que han de tenir com un tracte digne, dels que en confien o desconfien d'aquests nous éssers que formen part de les nostres vides. I també veiem els perills de tenir aquest tipus de dispositius a casa nostra i també les avantatges de tenir aquest tipus d'acompanyament a casa. Interessant, però a la vegada molt inquietant. No us vull anticipar res més, perquè crec que val molt la pena que descobriu la novel·la. Quin seria el TocTech de la nostra història? No sé si recordeu, però cap als anys 90 van aparèixer unes mascotes digitals que s'anomenaven els Tamagotchi. El Tamagotchi tenia una forma d'un ou i tenia com una mena de pantalla monocromàtica i tu anaves interactuant amb aquest ou i li deies doncs, que s'havia d'aixecar, que s'havia d'esmenjar, que l'havies de posar a dormir, etc. Fins que arribava l'edat adulta del teu Tamagotchi. Després en van sortir els Furbies. Els Furbies eren una mena de peluixos que ens recordaven una mica els Gremlins abans de tornar-se, diguem, dolents, uns peluixos molt adorables, que ja incorporaven una certa intel·ligència artificial bàsica. Podies interactuar amb ells i tenien certa personalitat. Però els Kentuckys de la nostra novel·la van més enllà, perquè ja tenen una interacció molt més viva. Però el més curiós del cas és que aquest nou dispositiu, que es podria fer entre un mix, entre una app i un dispositiu, no la controla la persona que el compra, sinó que la controla una persona totalment diferent i de la que no en saps res. Vivim en l'era tecnològica, on les nostres vides estan exposades constantment a les xarxes. Sembla que si vas de viatge i no penges una foto, no has anat enlloc. O si vas a un restaurant i no fas una foto del plat que t'has menjat, sembla que no sortigues de casa. Vivim un moment on mirem més una pantalla que els ulls dels nostres amics, on tenim molts més amics virtuals, potser que dels de veritat, dels que et donarien una abraçada en un mal moment. Kentuckys ens parla de la soledat de les persones, malgrat estar en una societat totalment exposada a les xarxes. Ens parla del perill d'establir relacions només pel fet de no quedar-nos sols. I ens parla de que sovint mirem la vida dels altres perquè ens volem sentir acompanyats. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.